Avui a l'Ofici de Viure, beneficis dels banys en aigua freda. El tercer president dels Estats Units, Thomas Jefferson, es banyava amb aigua gelada cada matí per, com deia ell, mantenir la bona salut. Ho va fer durant 60 anys, però com explica la científica danesa Susanna Søberg al seu llibre Baños en aguas frías, no ve del segle XVIII, el costum de submergir-se en aigua freda. Segons Hipòcrates, que va viure al voltant del segle IV abans de Crist, les teràpies amb aigua freda reduïen la violència. Al llarg de la història, continua Søberg, l'intent pels efectes de l'aigua freda en la salut, l'interès pels efectes de l'aigua freda en la salut i el benestar, en la majoria dels casos, es basava en dades no comprovades. Es donava per fet que l'exposició en aigua freda comportava tot un seguit de beneficis per la salut degut a unes reaccions fisiològiques concretes i a l'entorn bioquímic que es produïa quan s'exposaven a l'aigua freda. Han passat molts anys. El segle XXI ens ha costat a un atleta holandès, Wim Hof, conegut també com Iceman o Home de Gel, que es caracteritza pel fet de tenir una capacitat increïble per sotmetre's a temperatures molt baixes sense cap problema. Entre altres, diem-ne, heroïcitats, ha pujat a l'Everest amb pantalons curts, però és que la temperatura del seu cos, faci el que faci, no baixa mai dels 37 graus. El llibre que ens parla del seu mètode raona: ens hem vestit i hem apreciat la roba protectora, diu. Els vestits engrosseixen el sistema vascular que difon la sang a l'organisme. Sotmès als elements de la natura, aquest sistema s'activa i estimula el to muscular. Anar vestits constantment, diu, l'adorm. I diu també que si sabem enfrontar-nos al fred, tindrem un control més gran sobre les nostres emocions i la nostra salut, per la qual cosa ens sentirem infinitament millor. Avui a l'Ofici de Viure, beneficis dels banys en aigua freda.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc la Gemma Fillol, autora del llibre Ser èpica, experta en marca personal, comunicació experiencial i lideratge. I sí, m'estic aficionant a les dutxes fredes. Fa poquet que vaig aprendre la respiració i metodologia de l'icònic Wim Hof, de la mà de l'instructor Uri Imperial, i em va fascinar l'experiència. Què m'aporta les dutxes fredes? Doncs, principalment, millorar la circulació sanguínia. No? Això tots ho sabem. Però a més, jo em sento, des de que les practico, més activa i enfocada. Però sobretot ho faig per estimular la meva fortalesa i control mental. És molt fàcil. Posa't a la dutxa, gira la maneta i intenta no cridar. I descobriràs alguna cosa més de tu mateixa. Gràcies, Gaspar i família de l'Ofici de Viure. A reveure.
Avui a l'Ofici de Viure, beneficis dels banys en aigua freda, amb el doctor Sergio Benades. Benvingut, doctor Benades, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Director de l'Institut de Salut Integrativa i Conscient, ISIC, i Antonio Jorge Larruy, amic del programa, Ànima d'Espacio Interior. Ben retrobat, benvingut, Antonio.
Moltíssimes gràcies.
Que fa anys, jo recordo que el primer Ofici de Viure que vam enregistrar, sí, per TV3, dedicat a l'alegria, gran tema que ens uneix des de fa anys, vam començar anant a... Bé, o sigui, tu vas banyar, era en ple hivern, i tu, sí, ja et vas banyar a la Barceloneta.
El mes d'enero era a les 7 de la mañana, ¿t'acordes? Sí, sí, estava amaneciendo.
Vam començar fins i tot abans.
Corrimos un rato per l'arena.
I després tu vas capbussar a l'aigua del mar, freda.
Jo t'invité a que lo hicieras.
I jo vaig preferir fer un bany de sol, en aquella època. I per tant, tu... I en aquella època no estava encara de moda. Y tú ya practicabas, fa molts anys, ¿no?
Sí, 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 yo hace... Que lo hago regularmente desde el 95, de todos los días. Y, pero bueno, esto es tradición. En la Barceloneta, en el club, en el club en Barcelona, bueno, hay un montón de personas que lo hacen de 90 y tantos años, que se bañan cada día en el mar. Y bueno, los beneficios son evidentes. No es solo del baño de mar, de agua fría, sino de todo lo que eso comporta. Comporta, bueno, como supongo que iremos viendo, ¿no? Un dominio de las sensaciones, una capacidad de atravesar los límites de la mente, porque la mente ponemos un límite enseguida al frío, al calor también, ¿eh? Por eso precisamente el contraste también es muy bueno, ¿no? El frío y luego un calor intenso y disfrutar y no romper el límite que la mente pone. Y eso pues facilita y favorece y se ve los efectos en...
Es clar, després tu ho portes a altres àmbits.
Sí, a tot.
No fer molt de cas a la ment davant segons quins obstacles aparents a la vida.
Exactamente. Y te das cuenta que cuando te adentras, yo creo que el gran secreto de esto es que cuando tú rompes los límites de la mente, en este caso el límite qué fría está el agua, es el mes de enero, no me apetece nada, voy a resfriarme, voy a coger una pulmonía, en fin, todas estas ideas que nos meten, que no tienen ninguna veracidad real, científica, ¿no? Es más bien al contrario. Cuando tú desoyes lo mental y te metes en el agua, de pronto vives una sensación. Y las sensaciones son experiencia. Y la experiencia nos lleva a lo único que hay, a la pura energía de la vida. El frío es un modo en el que experimentamos la energía. Y el problema es que no nos atrevemos a experimentar, porque cortamos las experiencias con nuestras ideas y creencias limitadoras, ¿no? Y cuando te atreves a experimentar el frío, cuando te atreves a experimentar el calor, entras en contacto con la energía, en su manifestación térmica. ¿Es manifestación térmica de qué? De la energía de la vida, y por lo tanto te reconecta a la vida, y por lo tanto eso es saludable, no lo dudo en absoluto. Bueno, supongo que habrá datos científicos que lo confirmen, pero es que es tan evidente que eso es saludable, es tan evidente que te sienta bien.
Aquí el doctor Sergio Benares pot parlar precisament des del punt de vista científic, però també en primera persona.
Sí, jo crec que... Jo vaig començar tot això de l'exposició al fred per un ús personal, i va ser arrel del meu ús personal, sobretot amb aigua freda al mar també, que vaig descobrir totes les seves propietats, i aleshores vaig començar la recerca de per què, no? aquesta exposició al fred podia ser de valor en salut. I vaig descobrir que, bueno, l'evidència científica dels últims 20 anys, sobretot, i especialment els últims 10 anys, I també degut a aquesta persona que hem mencionat a l'inici del programa, Wim Hof, que s'ha fet molt famós per aquest mètode seu que combina respiracions i exposició al fred, però és que també han demostrat científicament les seves propietats, no? En primer lloc, és una teràpia fantàstica, com deien, per la circulació. Sí, també estic d'acord. Millora la circulació, sens dubte, però és que hem anat molt més enllà i s'ha descobert que també modifica el nostre metabolisme. El metabolisme, i podria ser una gran teràpia, i de fet hi ha evidències que estan creixent, per la diabetis i també pel sobrepès, perquè el fred estimula la síntesi d'un greix, que és el greix bru, el greix marró del cos, que té unes propietats curatives, que té unes propietats que ens ajuden a compensar el fred amb la generació de calor i a cremar el greix, literalment, cremar el greix dolent per la salut i convertir-lo en energia, no? I, clar, això és com és la pastilla màgica, no?
És la dieta, aquesta sí que és una dieta miracle, i ben barata, eh?
Efectivament. I si això es combina, com parlaven a l'inici, no?, amb exercici físic, què millor, no?, que fer exercici físic i després fer-se un bany al mar, no? Doncs és una teràpia fantàstica. A més, s'està descobrint també les seves propietats contra l'estrès, que tots patim malauradament en aquesta societat, i que, clar, és posar-se jo una de les coses que més m'agrada és el post, no? Quan entres al mar, sí, és increïble, no? Al principi has de vèncer mentalment, no? Que a ningú li ve de gust, no? Ai, que bé, em ve de gust banyar-me ara en aquesta temperatura. Però un cop fas això i quan surts, no?, la sensació que dona el cos, no?, és increïble, és molt difícil de descriure si no ho has viscut, però després amb una lleugeresa mental, una pau mental i un centrament mental que bueno, són realment una teràpia antixoc, antiestrès.
Sí, en el cas del doctor Benares, a vegades ha penjat a les xarxes socials d'Instagram alguna fotografia abans de capbussar-se al mar a primera hora del matí, és a dir, que després li espera tota la jornada laboral.
Sí, 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 sí. I bueno, es pot fer en qualsevol moment del dia, si no tenen la primera hora del dia disponible, però clar, començar el dia amb això que parlaven abans, no?, que és vèncer els teus límits i dir-li al cap, dir-li a la ment que no mana, que manes tu, que tu manes, que has aconseguit, no?, treure la por, i que aleshores això crea una ment ferma, una ment que és capaç de més coses, no?, i començar el dia d'aquesta manera.
I les persones que no tinguin el mar a prop, no?, o un riu, doncs tenen la dutxa. Sí. La ducha de agua freda.
Sí. Es que implica esto, yo lo creo muy importante lo que dice Sergi, implica un dominio del cuerpo y de la mente. Esto es lo importante. El frío te abre, aparte de sus beneficios directos, te abre a este dominio de las sensaciones, que es capital. Insisto, por ejemplo, mucho también en el hambre, que no lo vivimos, que enseguida no llegamos a disfrutar de la sensación del hambre. Es tan importante como,
digo,
como el frío.
Disfrutar de la sensación de tenir gana.
Claro, claro. Es que es la única manera luego de... Igual que cuando salimos del frío, del baño frío, esta es una sensación de empoderamiento extraordinario, que lo has descrito muy bien. Sales y una sensación de estar a gusto y de una maravilla. Igual no nos damos espacio a la sensación de hambre, de sentir el hambre. Enseguida le ponemos un límite, igual que... ¡Ay, tengo frío! No estás viviendo el frío, tienes la idea del frío, tienes la idea de que estamos en el mes de febrero, tienes la idea...
Però,
de
Antonio,
que...
perdona que faci de poquet al dia, però o sigui, el cos t'està enviant uns senyals.
Yo creo que no le das paso a las señales, o sea, hay unos primeros inputs y ya automáticamente vas a la mente. Y automáticamente se te cruzan los mensajes que te han dado durante toda tu infancia. Ojo que te enfriarás, ojo que no sé qué, no es tiempo para esto. O sea, te vas a la cabeza y no te permites vivir la experiencia, no le das espacio. Y insisto, con el hambre pasa tres cuartos de lo mismo. Y esto produce también, comemos, digamos, no atendiendo a la necesidad real. Y también nuestro índice de goce, si no disfrutas del hambre, no disfrutas de la comida. Si no disfrutas del frío, no disfrutarás tampoco de la temperatura templada ni de la temperatura caliente. Es decir, tienes que vivir cada experiencia, las de vivir en profundidad. Atrévete a vivir el frío, disfrutarás de lo templado y disfrutarás también del calor, el contraste entre, no sé si tú también lo haces,
sí.
Entre el mar y la sauna. Es extraordinario. Yo muchas veces digo, nosotros hay veces que, ay, qué calor, estamos, yo qué sé, a 28 grados, a 30 grados, qué calor. Te metes una sauna a 80, 85, a 90 grados y lo disfrutas. Yo disfruto y todos los que vamos a sauna disfrutamos de ese momento. Estás sudando como un camello. Bueno, los camellos no sudan, pero bueno, estás sudando y estás gozando de aquel momento. Es extraordinario, una sauna de madera. Dices, wow. Qué gusto. En nuestro caso, además, tenemos una ventanita que vemos al mar desde la sauna. Y luego el contraste con el frío. Esto te saca de la cabeza. ¿Por qué el estrés va bien para el estrés? Coño, no me va. No me extraña que vaya bien. Porque sales de la cabeza, que es la fuente de todo estrés. En aquel momento es frío, el calor, el ejercicio. Haces ejercicio, tocas la arena. Tal. Esto es lo que nos hace falta. Salir de este atolladero mental y vivir la vida. Y tener hambre. Y disfrutar del hambre y comer.
Però jo entenc la pregunta del Gaspar, no? Com metge també, no? A veure, el fred, el passar massa fred és dolent, molt dolent per la salut i pots morir d'una hipotèrmia. I és evident que hi ha gent preocupada pel fred i està bé. El tema és que el fred se l'ha d'afrontar mica en mica. I aquest és un missatge molt important. No s'ha d'afrontar de cop, perquè un fred de cop i un fred que no, al que no estàs acostumat pot emmalaltir-te segur. Però... Si prenem el fred com si fos una vacuna contra el propi fred, no? Exposicions petites i progressivament anar augmentant el temps d'exposició, parlaves de les dutxes.
Sí, no? Començar, per exemple, ens dutxem...
Abans de ficar-se al mar,
sí.
Podem començar a ficar les mans i els peus, primer de tot, no? Abans de ficar-nos sencers, no? I abans de tot això, a les dutxes, no? Comencem la dutxa normal i acabem la dutxa...
Amb aigua freda.
Amb aigua...
No freda del tot.
Tèbia no, i després ja comencem amb l'aigua freda,
cada cop
a l'hivern, no? Tot i que cada cop fa més calor, cada cop l'aigua surt menys freda de la dutxa, però sí, a l'hivern podem començar per petites exposicions al fred i anar augmentant així progressivament és com realment el cos comença a generar aquest greix que dèiem, no? El greix bru, el greix marró, i comences a desenvolupar una sèrie de mecanismes compensatoris pel fred i ens comencem a acostumar al fred. I és així com s'ha de fer mèdicament parlant, no? Mica claro. En mica, progressivament.
Sí. I també he vist especialistes, no?, que recomanen una exposició determinada, també, no? A partir de no sé quants minuts hi ha no sé quants beneficis. O sigui, que m'imagino que també que millor, no?, si a la llarga hi podem estar uns quants minuts, clar, que no pas uns quants segons, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant dels beneficis dels banys en aigua freda.
Susana Soberg. La vida és massa emocionant per mantenir-se neutral.
Aquesta frase, Antonio, tu la faries teva, eh? La vida és massa emocionant com per mantenir-se neutral? No?
No l'haria del todo mía. No. No, porque creo que la vida hay que vivirla del todo, pero, a ver, neutralidad, si por neutralidad entendemos, no, digamos, no identificarme con, a decir, entonces, no estoy de acuerdo. Es decir, tiene que haber esta impersonalidad. O sea, no estoy volcado en una cosa y apartándome de otra. Vivo en una profunda neutralidad. O sea, cuando
de fons, esto, el fondo.
El fondo confiere esa neutralidad y desde ahí un total y absoluto compromiso con lo que viene. Pero de fondo hay una neutralidad, es decir, hay una capacidad de no identificarse con
queda todo. Queda claro.
Pero comprometido con todo.
El fred i la calor funcionen, ells també com les emocions. L'emoció és biològica, un estrès intern expressat per les hormones. Ens confrontem conscientment al fred, aprendrem a generar adrenalina, però també dopamina, serotonina, cannabinoides i opioides produïts naturalment pel cos en resposta a aquest estrès, diu Wim Hof, el seu mètode. I d'això en sap molt el doctor Benades, perquè és doctor en farmacologia, també. Aquí tenim, nosaltres tenim tot un laboratori que podem estimular.
Efectivament. Per això l'estrès, sempre es parla de l'estrès com algo dolent, una cosa dolenta, no? Però en realitat el cos necessita l'estrès. I necessitem exposar-nos a fred, a calor, com deien abans, no? Al dejuni, a moments en els que el cos està demanant quelcom, però que si fem un esforç, un petit esforç d'evitar, no?, donar-li això que demana immediatament, al cos se segreguen neurotransmissors, la noradrenalina, l'adrenalina, la dopamina, això passa també amb l'exposició al fred, i també citoquines, que són substàncies que de comunicació entre cèl·lules, antiinflamatòries, això passa també amb l'exposició al fred, i tot un sistema que augmenta l'oxigenació dels teixits, que genera també una millora de la funció cardiovascular. Estic parlant de l'exposició al fred, però també podria valdre per l'exposició a l'exercici físic, que tots sabem que si un dia no has fet mai exercici físic o esport i fas un dia, el dia següent et trobaràs fatal, perquè és un agent oxidant. Però si l'exercici continuat i repetit i amb una pauta genera antioxidants al cos. L'exposició al fred passa més o menys el mateix. Un dia passar molt fred és dolent, però si comences a generar, a passar fred estones irregulat, el cos comença a segregar tot aquest seguit de substàncies que has comentat i d'altres que s'estan descobrint cada dia que generen una nova salut, una molt bona salut.
Diu Wim Hof també que quan ens dutxem amb aigua freda, tots els músculs del nostre sistema vascular, que són milions, estan activats. En els 10 dies següents constatarem una disminució significativa de la nostra freqüència cardíaca, entre 15 i 30 batecs per minut, les 24 hores, i això es tradueix directament en una reducció de l'estrès. I està d'acord amb aquestes dades, doctor?
Totalment d'acord, perquè aquestes dades procedeixen d'estudis que estan publicats a la literatura, alguns fets pel grup de Wim Hof i altres que no són del seu grup, i molt important això de la musculatura. Sabem que després d'exposar-nos al fred, al fred extrem, el cos comença a tremolar. Aquest tremolor de exposició al fred de tota la musculatura voluntària del cos genera aquesta calor compensatòria, ¿vale?, per compensar que, i és aquesta cremada de calor posada en funcionament del múscul tremolós, més la cremada del greix marró del cos i la intercanvi entre el greix marró i el greix blanc, el que produeix tot l'efecte de la salut que comenta Wim Hof.
Ara ja sabem quin és el secret de l'Antonio Jorge Larruy, o sea, que ja no és, no és Antonio, no serà la meditació, sinó serà, seran els banys, deuen ser els banys d'aigua freda, eh?
Bueno, és,
més o menys, és una meditació activa, això també.
Exacto, forma parte de otro proceso meditativo, ¿no? Al final, fíjate que yo ahora escuchaba a Sergi y... Y bueno, pues la descripción que se hace de lo fisiológico me parece que es evidente y bueno, confirma lo que vamos viviendo. Pero yo insistiría en un aspecto que es complementario, que es decir, ¿por qué nos, o sea, nos hemos alejado de esto que es natural? O sea, lo natural es esta exposición a los a lo que es el frío, el calor. O sea, nos hemos alejado, ¿por qué? Porque nos hemos ido a un territorio mental, artificial, totalmente... alejado de la... Lo que estamos haciendo con estos métodos es lo que hacemos con la meditación, es volver a un estado natural, que es lo que siempre insistimos, o sea, llevar una vida natural, en la cual tienes que exponerte, me parece muy sabio el consejo, progresivamente, no puedes hacer las cosas, no puedes recomendar a alguien que no ha hecho deporte que se haga un Iron Man, porque lo vas a, que hay gente que lo ha hecho, yo he visto gente que prácticamente de tal, se han metido a hacer una barbaridad, esto es un desastre. Tienes que ir, efectivamente, tú sabes que yo soy gran amigo de eso, de las rutinas sostenidas, poco a poco, y un crecimiento sostenible. Porque la gente lo que quiere es en tres días el método este, venga, ahora frío y tal cual, y nada, luego salen escaldados, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, las cosas han de hacer bien, poco a poco, para ir generando músculo en todos los aspectos y sentidos, es decir, que te vas, se va produciendo un crecimiento realmente estable y sólido que te va ayudando a recuperar esta naturalidad, ¿no? Y me ha gustado también la equivalencia que has hecho, ¿no? Porque ya la habíamos hecho también, ¿no? Es decir, entre pues esto, el frío, el ayuno, que está también, fíjate que está de moda, ¿eh? El ayuno intermitente y todo esto, algo que también naturalmente pues ya hacíamos, ¿no? Algunos, simplemente sale natural. Cuando tú vives natural ya te salen estas cosas, ya te das cuenta que comer tres veces al día no me conviene.
I el mateix, el doctor Abanares segur que recordarà les èpoques en què es recomanava menjar cinc cops al dia, també.
Total, no, cada tres hores tienes que comer algo. Yo esto, como he ido siempre por libre, yo hace años que funciono así. Es decir, que con estas cosas y con el tema del ayuno, lo que ahora llaman ayuno intermitente, hace años también que hago esto, ¿no? Es decir, que porque es una cosa muy sencilla, porque he procurado estar más atento a la experiencia y a lo que realmente, y me he dado cuenta de estas cosas, me he dado cuenta que está bien este hambre y que es tan liberador no ser esclavo, no de tu cuerpo, no, de tu mente, porque no es de tu cuerpo. Porque tu cuerpo no es el que te hace comer aquello, es tu cabeza que te hace comer aquello. O por efecto compensatorio, o porque te han dicho que hay que comer cada tres horas, o porque me voy a quedar... Y esto se ve en los niños. ¡Ay, que has de comer! ¿Pero qué coño has de comer? ¿Pero qué le estás embutiendo? Si hace tres horas que ha comido, ¡ay! Y hay que llevar no sé cuántas cosas para que se va a hacer una excursión de cuatro horas y parece que uno se vaya al Everest, ¿me entiendes? Es innecesario ese exceso. Todo esto no tiene... Oye... A ver, es este temor al sufrimiento, que no es sufrimiento, ¿sabes? O sea, es nuestra mente que
y a la incomodidad,
nos debilita,
¿no?
Nos debilita. Estamos débiles. Uh-huh. Y esto es necesario, porque es que estamos muy debilitados. Uh-huh. Físicamente, vitalmente, afectivamente, sexualmente, estamos muy debilitados porque no entrenamos, porque no pasamos estos límites. Necesitamos romper estos límites, que son miedos. No comas, aguanta esta posición y luego disfrutarás de la comida mucho más. Pasa frío y disfrutarás del frío y disfrutarás de todo lo demás. En todos los aspectos es lo mismo. Perdóname que meta cuchara también. Con la sexualidad pasa lo mismo. Es decir, necesitas este aspecto de recogimiento, ¿sabes? Enseguida nos vamos. No llegamos a madurar tampoco. Es lo mismo que con el frío. Vive el frío, vive esta energía que te... Vive-les, és lo mismo.
Estem parlant dels beneficis dels banys en aigua freda amb l'Antonio Jorge Larruy i Sergio Abanades, amb dos punts de vista complementaris, diferents, això sí, però que arriben al mateix lloc. Doctor Abanades, hi ha alguna persona a la qual no li recomanaria, valdria la pena això de deixar-ho clar, no? A la qual no li recomanaria un bany en aigua freda? Un pacient, per exemple, no? M'imagino que molts pacients els ho recomanaria de manera progressiva, com deia abans, però que n'hi hauria d'altres que no.
Més que no recomanar a algun pacient, sí que en pacients amb un hipotiroidisme, per exemple, sever, amb una gran impossibilitat, no, de compensar la sensació de fred, No seria contraindicació total, però sí seria animar-los a fer molt, molt, molt progressivament. O sigui, començar per exposicions molt petites de fred. Però fins i tot en pacients amb càncer, això és un estudi que ha sortit aquest any a la revista Nature, s'ha fet un estudi amb exposició de fred amb animals que són inoculats amb tumors malignes, i ja ha vist que quan passen fred aquests animals, els tumors s'inhibeixen el seu creixement. Una passada, això ha sigut un descobriment total, no? Que Wim Hof ja ho sospitava, però no ho volia dir, no? Però, perquè, clar, parlar del càncer sempre són coses, no? Coses grans, no? Però s'ha vist amb aquesta... I també es va veure amb l'experiment només amb un humà. Era un experiment en animals, però a més es va fer també amb un pacient de càncer, i es va veure que l'exposició al fred també disminuïa la captació de glucosa de les cèl·lules canceroses. I això és una gran trobada que s'ha vist. O sigui que... En realitat, el fred pot ser positiu per pràcticament tothom, exceptuant el que he dit de l'hipotiroidisme sever o una fatiga molt extrema també, gent amb fatiga crònica molt severa, que també s'hauria de fer una exposició molt progressiva, però tampoc seria una contraindicació total. També m'agradaria dir una cosa més, que Wim Hof, aquest mètode seu, no només és l'exposició al fred, i això està lligat amb el meu interlocutor avui, no?, sinó que el mètode Wim Hof parla de fred, exposició al fred, però parla també de concentració de la ment i de respiracions. I s'ha vist científicament, ja tenim tres estudis que demostren que l'exposició al fred millora en certs aspectes metabòlics, com he dit abans, però si es combina amb les respiracions, amb el mètode de respiració, un pot ser el que Wim Hof explica als seus llibres, però hi ha d'altres, i es combina amb la disciplina, que és molt important, aquestes tres coses, una mica actitud meditativa, disciplina, respiracions, i el fred és quan realment el potencial d'això es converteix pràcticament en una teràpia prop de miraculosa, no? per les malalties que tenim avui en dia, l'estrès, l'obesitat, la diabetis, que estan a tot arreu.
Ell recomana, pel que fa a la respiració, millor en dejuni, diu que cal respirar 30 o 40 vegades tan profundament com es pugui, exhalar i retenir l'aire sense respirar, fem el mateix inspirant, tot això ho hem de repetir 3 o 4 vegades, fem les flexions que puguem sense respirar i acabem amb 4 minuts de meditació per relaxar-nos. Després hi hauria el control mental, que podríem abocar, segons ell, un pensament com avui em quedaré dins l'aigua freda 15 segons més que ahir, i efectivament després hi ha bé el fred, no? Al final de la dutxa, per exemple, la dutxa pot ser amb aigua calenta, doncs al final girem l'aixeta cap a l'aigua freda. Bé, ja saps, Antonio, aquest mètode que ara, sobre el qual s'han escrit tants llibres, fa furor, i tu ja fa anys i panys que el practiques a la teva manera.
Sí, sí. Sí, sí, mira, les tres coses me parecen capitales, eh? Jo soy gran amante de la... Y sabes que lo promuevo, la disciplina, lo explico a nivel de actitud, lo que es actitud positiva, pero que tiene que haber esta rutina que uno mismo se da cuenta del valor que tiene. La meditación es un aspecto clave, yo recomiendo que sea más extensa, eso sí. Y por otra parte, pues la apertura y la exposición, tanto al frío como a las sensaciones en general. Sí, sí, vivirlas abierta y profundamente. Creo que esto es liberador absolutamente, no solo a nivel de la salud física, a nivel de la salud emocional,
sí, efectivament,
de la salud mental, es decir, la salud integral, pues lo que al final la salud, bueno, tú mismo, ¿no?
Els efectes
estás trabajando así integralmente, es decir, haces una integralidad.
Efectivament, hi ha tots aquests efectes psicològics del fred, ens reconnecten amb el cos, ens aclareixen el cap, i també fan que ens concentrem en l'aquí i l'ara, en el moment present. És a dir, algú que de cop i volta la dutxa d'aigua freda, si no hi estem acostumats, exacte, no dones moltes voltes a les coses, no hi ha preocupacions. Com deia la Gemma en començar, la Gemma Fillol, el tema és no cridar, no?
Claro. No, y fíjate que todo tiene que ser una secuencia de, por eso ahí la disciplina va bien, una secuencia de actividades que te lleven al aquí ahora. Esta es mi recomendación, nuestra recomendación, es decir, meditas. Empiezo el día con la meditación, ¿verdad? Aquí y ahora. La ducha, o sea, que todo te vaya remitiendo en un constante aquí y ahora. El deporte es otra llamada de atención. Es decir, pues, te pones a correr, te pones a hacer tu gimnasia y tal, te obliga a estar aquí y ahora. El baño de agua fría te obliga a estar aquí y ahora. Es decir, es referentes que te bajen al contacto con la realidad. Y esto si uno se... establece unas rutinas que le ayuden, pues te facilitará vivir en presente en lugar de andar perdido por esos mundos iba a decir de Dios, no, esos mundos diabòlics de la mente, laberínticos de la mente, no?
Jo abans t'esmentava la incomoditat. Tu creus, Antonio Jorge Larruy, que volem viure massa des de la comoditat?
Sí, absolutament. Jo crec que és un dels grans causantes de esta debilitat i, per lo tanto, el sofriment. O sea, además es que se promueve, se asocia el bienestar a la comodidad. Es tremendo esto. La gente considera que pasarlo bien es esta cosa, esta
flojera. Hasta hacer un gest, sí, como si estiguessis al sofá.
Sí, esta flojera, sí. Esta, tal, no yo, lo que tal, la mantita, ya cuando digo la mantita, digo, vamos mal. La mantita y el tal, la comodidad, tumbado, pero en el mal sentido, no en el sentido de un descanso profundo y a gusto, ¿no? Eso solo se produce, o sea, el descanso solo se produce cuando realmente hay cansancio. O sea, necesitamos, ya sabes que soy amigo del cansancio, incluso de la extenuación, es decir, de darlo absolutamente todo. Porque cuando realmente, es igual, cuando pasas frío, de verdad, progresivamente, pero llegas a pasar, es cuando realmente se produce esta activación. El cansancio, vaciar, llena. Es decir, vaciarse es llenarse, ¿no? Cuanto más tú despliegas de ti mismo, bien lo sabemos, ¿no? Pues mayor es este eco de plenitud que queda, ¿no? Por lo tanto, si la comodidad es un malísimo consejero, es un consejero que está ligado al final a esas garras del ego que yo digo, ¿no? La pereza, el vivir dentro de los límites de la comodidad, de lo habitual, ¿no? Y esto no te permite disfrutar de la vida, no te permite recuperar tu fortaleza y tu plenitud i tu verdad.
Abans parlàvem, doctor Benades, i estem ja a la recta final d'aquesta conversa sobre els beneficis del fred i els beneficis dels banys en aigua freda, de les contraindicacions. Pel que fa a la hipertensió, o sigui, què passa amb les persones que... La hipertensió, l'hipotensió, quins efectes pot tenir?
La hipertensió arterial no seria tampoc una contraindicació.
No és una contraindicació.
No és una contraindicació. Va. Ni tan sols una malaltia cardiovascular una mica més evolucionada. Sempre i quan, com he dit abans, sigui d'una manera una exposició progressiva i cautelosa. Aquest és el tema clau aquí. Però no és una contraindicació tenir hipertensió, sinó tot al contrari. El que s'està veient és que tant el síndrome metabòlic, que consisteix en la pressió una mica més alta de lo normal, àcid úric, tendència cap a la diabetis, no? Tot això conjuntament amb una panxeta ja una mica desenvolupada, que és el que es veu al carrer, no? Cada cop més i pitjor, doncs tota aquesta patologia, que és la patologia del segle XXI, doncs el fred, l'exposició al fred, millora les tres coses. Millora els nivells de sucre en sang, millora els nivells de lípids, també, la dinopectina, que és una hormona molt important, la leptina, també, regula aquestes hormones en l'exposició al fred i, per tant, millora tot aquest síndrome metabòlic i la pressió arterial hi ha una tendència a l'estabilització. La gent que és hipotensa, que tendència a tenir-la més baixa o normal, amb l'exposició al fred progressiu, comença a normalitzar-se les fibres tensionals, això s'ha demostrat en voluntaris, i la gent hipertensa hi ha una tendència paulatina a disminuir les xifres de tensió i fins i tot en alguns estudis a la reducció o la retirada de la pròpia medicació antihipertensiva, que és una dada increïble, no?
Que em sembla que amb el dejuni més o menys tres quarts del mateix també, no?
Sí, sí. Amb el dejuni també ens estem trobant dades similars i en algunes àrees no tan contundents, però en altres àrees més contundents fins i tot que les del fred, però si ens hi fixem tenim les tres, no? Les tres potes, no? Que és el dejuni, l'exercici físic, sí, i l'exposició al fred. Aquesta és la verdadera o la veritable pastilla de la cura de les malalties actuals, no? I també un apuntet ràpid a dir que l'exposició al fred, no? En el moment de fer l'exposició al fred podem estar fent les respiracions de Wim Hof abans, però en el moment de l'exposició al fred, molt important, evitar la respiració ràpida.
Ah, sí?
Això que fem...
Sembla una mica inevitable. O sigui, sí, hem de controlar la respiració.
Sí, va? En el moment de l'exposició, si el moment de ficar-nos a l'aigua, saps que tots tenim una tendència quan està l'aigua freda a fer...
Que és mental, però ja està.
Ja t'has sortit del centre, ja estàs en
ja
la
estàs,
ment.
Ja estàs.
Si tu ets capaç de no respirar ràpid en el moment d'introduir-te i quedar-te tranquil i respirar lo més tranquil possible just en l'exposició, aleshores el fred no es nota tant.
Va,
i és una manera
prenem bona tant, nota.
No? Con dignidad. Seria con dignidad. Dignidad de ser, no? Con dignidad de ser. No, de... Oh,
sí. Con... I també, per acabar, doctor Benades, sí. Pel que fa a la referència que feia Antonio Jorge Larruy al viure l'aquí i ara, i com en aquell total moment, evidentment, no penses en les preocupacions ni en els problemes, també molt recomanable per les persones diagnosticades amb una patologia, perquè imagino que vostè la consulta cada dia es troba amb molta gent preocupada, amb por, temorenca, degut a un diagnòstic. De vegades, segons quins diagnòstics, fan por. I, per tant, m'imagino que una recomanació és aquesta actitud també de viure el moment present, l'aquí i l'ara, practicar tècniques com la meditació, el ioga, el mindfulness...
Sens dubte, nosaltres al nostre centre mèdic tenim una instructora de mindfulness i és una de les teràpies que fem servir pels pacients. I t'he de dir que, els pacients que millor evolucionen no són els que prenen determinat suplement o fan determinat fàrmac, sinó els que realment modifiquen els seus hàbits de vida. I fonamentalment els que són capaços de concentrar-te en el present. Concentrar-se en el present i des de l'aquí i l'ara no donar reaccions a lo que passa, no? A les notícies o al propi diagnòstic de la patologia i començar a gestionar la seva vida des del present. Per tant, aquestes tècniques són aquí per no només perquè la gent sigui més feliç o més productiva, no? Sinó perquè realment siguin més sanes.
Sí, l'Antonio ja feia i divulgava la meditació molts anys abans que estigués de moda. Per sort està de moda, esperem que sigui una moda que quedi. Que quedi. I ara estàs preparant l'aventura de ser uno mismo.
Sí, estamos ahí, el curso que es, digamos, nuestro epicentro, ¿no? De todo lo que enseñamos, precisamente esto, ¿no? Estos hábitos de vida saludable, esto que nosotros también llamamos vidas de alto rendimiento, ¿eh? En este sentido de que... ¿Te recuerdo aquella frase que lo hemos comentado alguna vez, Gaspar, que me encantaba de Bly? Decía, el problema del ser humano no es que viva mal, que también dice, es que vive poco. Vivimos poco, nuestros niveles de energía están muy bajos precisamente por todas estas ideas, creencias limitadoras, todas estas comodidades, perezas, demás, ¿no? Entonces, intentamos promover a través del curso de la aventura de ser uno mismo el reconocimiento del ser que somos, que tiene mucho que ver con la meditación, en el encuentro con lo que es nuestro potencial, y luego la generación de lo que tú ahora decías, Sergi, ¿no? Es decir, realmente lo que transforma es cuando se adquiere, se cambia de estilo de vida. Si no, todos son golpes de efecto. Y golpes de efecto, tú habrás visto un montón, gente que de pronto hace una dieta y pierde 20 kilos y no le dura nada. El que hace 3 días el frío... No, aquí se trata de hacer cosas que realmente tengan una base. Y la base que realmente sostiene una transformación es la base del encuentro con uno mismo, ¿no? Por eso de ahí lo de la aventura de ser uno mismo, ¿no? Es decir, que uno se encuentre a sí mismo diariamente lo que es su fondo y esencia. Esto te da base para construir un nuevo estilo de vida.
Estáis muchas gracias, Antonio Jorge Larruy, de Espacio Interior, Sergio Benades, de l'Institut de Salut Integrativa i Conscient. Gràcies, no sé si ara a aquesta hora ja us heu banyat amb aigua freda a aquesta hora o encara ho heu de fer.
Yo estoy ahora en la hora del baño.
Molt bé.
Estoy aquí haciéndolo contigo, con vosotros.
Moltes gràcies, fins una altra. Als oients, a les oients també, moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, de la Núria Ventura a la producció, de la Blanca Busquets al guió i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.